Benvinguts i benvingudes a Germen Ràdio, un espai on fermentem aliments i idees. Parlem de menjar i bitxets, d'allò viu, d'allò mort i dels processos que hi ha entremig.
Avui presentem el primer capítol de la trilogia Desconnexions, co-creada comunitàriament amb les alumnes de català elemental 1 del CNL Leura de Santa Coloma de Gramenet. Bueno, 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 ja estem aquí. Anem a presentar-nos. Som Cuchara, un col·lectiu units pels bacteris, literalment. Parlarem molt de bacteris aquí. Potser avui no tant, però ho farem. I, bueno, treballem per reflexionar i promoure pràctiques al voltant del que ens agrada denominar emancipació alimentària. Que, bàsicament, a vegades diem emancipació alimentària, a vegades diem agitació alimentària, perquè ens agrada agitar pots, consciències i més coses. I, bueno, emancipació perquè, bàsicament, pues, posar l'aliment al mig ens serveix per, com palanca, no?, de transformació. Per trencar el gel, qui vol presentar-se aquí del col·lectiu Cuchara, que us explico que fins fa poc érem dos, érem com un duo còmic, i ara som quatre, de fet, i avui estem tres, que no és poc.
Avui ha vingut el trio.
Hola.
Quien ha dicho hola es Marta. Marta de Cuchara.
Soy Marta de Cuchara.
Yo soy Arancha y la que os ha hablado es Caro.
Hola, yo soy Caro y tengo miedo. Estem una mica nervioses, però estem molt contentes d'estar aquí.
Estem molt contentes d'estar aquí perquè, bueno, és que estem fent aquest podcast per primera vegada, sí, ben fet, gràcies a les companyes de la xarxa de ràdios comunitàries i de la Biblioteca Gabriel García Márquez, que ens han ofert aquest espai fantàstic. Amb tots els mitjans tècnics, nos sentimos ahora mismo un poco como Beyoncé, ¿vale?
Un poco overwhelmed.
También sí, con el overwhelmed. Entonces, bueno, ¿qué puede salir mal? Nada, nada puede salir mal, ¿no? Vale, nosaltres ens podeu conèixer a partir de la nostra web, que és cuchara.cat, tenim el nostre blog a dintre, i també el nostre Instagram, que és Mucha Cuchara. Allà ens podeu seguir i estar al cas del que fem.
I també, com, perdona, amb aquest podcast estarà també la xarxa de ràdios comunitàries i l'Instagram d'aquest és Germen Ràdio, per si de cas. Mucha
Correcte.
Cuchara i Germen Ràdio.
Tenim tots aquests links els trobareu al text que acompanya el link del programa a la xarxa de ràdios comunitàries.
Exactament. Vale. I, bueno, també dir-vos que co-crearem aquest, i hem co-creat aquest cicle amb aquest grup de l'Eura, i és una pràctica habitual nostra fer treball comunitari per parlar de gènere, de sostenibilitat, de cures, i entre totes, me río porque me estoy inventando el guión. Hola, ¿qué tal? Soy Cuchara y me invento el guión perquè la vida és així, la vida no, una tiene un guión y pasan cosas.
Exacto, cambian els plans.
Pero bueno, vamos a hablar de nuestras invitadas especiales, por favor.
Exacte, o sigui, tenim aquí a tres persones d'aquest grup de català que estàvem parlant, amb les que vam estar cuinant, i ja parlarem més d'això, i ja també us adelanto que tindrem més persones aquí, a més de seres no humans, que també estan, sempre, perquè mai estem soles, però tindrem més persones aquí que no han pogut venir, però tindrem les seves veus, o sigui que això també és molt guai. Però ara volíem presentar a les persones que tenim aquí, si voleu fer vosaltres mateixes, qui vulgui.
Vale, pues em dic Sofia, encara em costa un poco el català, per això no he podido parlar, perquè em costa, em sento com una mica atada, però bueno, soc espanyola, però meus pares són de Mauritània. Así que, pues nada, aquí estem.
Merci, Sofia.
De nada.
Hola a tots i a totes, em dic Laura, soc del Perú, i ara mateix estic molt contenta per participar en aquest programa, i perquè és una nova experiència per mi i un aprenentatge molt, molt enriquecedor. Moltes gràcies.
Bueno, jo sóc la Gabriela, sóc de Venezuela, igualment que una de les protagonistes del podcast i les organitzadores, protagonistes no, perquè totes som protagonistes.
Sí, sí, protagonistes.
Así és.
Bueno, fa un any aproximadament que he vist aquí a Catalunya i, bueno, aquí esteu practicant amb vosaltres i no tenim el mateix nivell de català que totes vosaltres, però aquí som.
I no fa falta tenir el mateix nivell, perquè aquí les comunitats diverses i amb tota mena de matisos són molt, molt benvingudes. I nosaltres, des de Cuixart, amb la nostra praxis, defensem, no? Defensem això, l'alimentació com una eina que ens iguala, que ens uneix, perquè tothom menja, no? I sempre, sempre ens estem relacionant a través del menjar. Llavors, nosaltres vam comprovar que això era una eina molt, molt efectiva per ajuntar-nos amb altra gent. Llavors, aquí vam començar a fer un parell de podcast al Santa Mònica, on començàvem a parlar d'aquestes qüestions que ens interessen, i hem decidit continuar perquè realment parlar i tenir un espai on poder elaborar el que fem que quedi gravat ens semblava pues, una cosa molt, molt xula. Llavors, ara, en este momento de connexió i desconnexió, us posarem el primer àudio dels que sentirem. Passen i vean. Claro.
Aquí hi ha ganivets i por ahí hi ha forquilles i més coses, no? Aquest so és el so de la cuina, no? És el so de, no sé, podríem dir que potser era una família cuinant, potser, no sé, en aquest cas, érem aquest grup de català que us vam explicar, nosaltres, el seu profe també estava, i estàvem allà, concretament a la cuina de la biblioteca del fondo, que ens la vam cedir, i és una cuina molt guai. És una biblioteca molt guai, també, que tenen tot un fons de llibres de cuina molt, molt, molt interessant. Allà vam estar cuinant, compartint olors de viatges, ingredients, preparacions, i d'això és que de lo que parlarem avui.
Sí, compartint cuina amb aquestes persones que just acabàvem de conèixer, i a més amb l'emoció de que ens van obrir, no?, tota la seva, els seus coneixements, les seves històries. Vam tenir dues sessions que per nosaltres van ser super emocionants, com deia abans, que ens lliguen, no? Que veiem que el menjar ens interpel·la a totes. I bueno, vam viure uns moments molt guais que avui intentarem portar-vos una miqueta aquí amb l'ajuda de les nostres convidades i també d'aquests talls i d'aquestes reflexions que hem anat traçant amb aquest grup.
Així doncs, avui parlarem sobre menjar i migració a través de l'experiència d'aquest grup de persones que, bueno, que eren d'orígens diversos, no? Aviam, a la història els grups humans s'han mogut sempre, no? No obstant, les migracions que presenciem avui en dia són processos que s'entenen en el context de la globalització i de les seves tecnologies i de les seves possibilitats, no? Són processos que estan lligats a la història dels estats i dels estats-nació, a l'ordre econòmic i polític mundial, que és un ordre, doncs, sovint colonial i sovint desigual, no? I les migracions freqüentment són conseqüència d'aquestes desigualtats estructurals, no?, en el món. Tot i que, bueno, es pot migrar per molts motius, no tenen per què ser aquests, no? L'altre dia vaig sentir una cosa que em va agradar molt, que és una companya que deia que les migracions era com una forma de hackejar el sistema mundial, no? Que està, els països estem organitzats en aquest sistema neoliberal d'organització mundial, i el fet de que, no, que estan en compartiments estancs, i el fet de que la gent es mogui és com una manera de saltar-se aquest sistema, no? I bé, amb les persones que viatgen, com les persones que tenim avui aquí, doncs viatgen també la seva manera de viure, la seva manera de fer, la seva manera de pensar, d'estar, sobretot com la seva manera d'estar en el món, no? El que el sociòleg francès Pierre Bourdieu li diria l'hàbitus, no? I per suposat també doncs, la seva manera de menjar, no? Llavors, observar l'alimentació i les seves relacions amb la migració és en realitat observar com tot això va mutant en el temps i en l'espai, no? I és interessant, jo us estic pegant una xapa teòrica, com podeu veure ara, perquè és mi lugar en este podcast, ¿vale? Luego, les divertides són les demás. Así que...
Suéltate el pelo, Arantxa, suéltate el pelo.
Ojo, que ahora os voy a contar una cosa superinteressante. Bueno... No, ja acabo. Però el que sí que volia dir és que sovint quan pensem en menjar i migració, la majoria d'autors parlen del menjar com aquell element que el situa com un símbol d'identitat cultural, ¿vale? Com un element com de reafirmació de la identitat que us serveix a les persones per identificar-se amb la seva cultura. Cultura, estic fent un parèntesi amb les mans, encara que no em veieu. Amb la seva cultura, o li podríem dir encara millor amb les seves pràctiques culturals, no? I també es veu d'una manera com un element de connexió del teixit social, és a dir, un element que cohesiona persones. És a dir, per exemple, quan les persones s'ajunten per menjar juntes, persones de la mateixa procedència, no?, que reforcen llaços culturals, etcètera, no? I, de fet, hi ha una cosa molt curiosa que a mi sempre m'ha agradat molt, que és que en les migracions està estudiat, i està estudiat per mogollon d'autors, que les pràctiques alimentàries és l'últim que es perd. És a dir, inclús amb les generacions. És a dir, quan algú migra, la manera de menjar sol quedar-se durant molt més temps que altres pràctiques culturals, com poden ser pràctiques religioses, la llengua materna inclús, o la manera de vestir, no? I el menjar sempre queda, inclús queda amb els fills, no? Que això és una cosa que hem parlat amb la Caro moltes vegades, perquè ella és veneçolana i la seva filla, que ha nascut aquí, vol menjar encara menjar veneçolà, no? Però bueno, el que jo volia dir és que aquesta idea, aquest concepte del menjar i la migració, com el menjar vist com a símbol d'identitat i de connector social, d'alguna manera s'identifica amb aquesta idea de que la cultura és quelcom estàtic, no? I com una idea idealitzada de la cultura, com si la cultura fos algo que existeix per si mateix i que no canvia, no? I que tots aquí tenim una cultura catalana o espanyola i la teva és només peruana i la teva és només mauritana, no? I que tots són com compartiments estancs, no? Molta gent oblida, en realitat, és que el menjar en realitat també serveix, també pot actuar com a marcador de racialització o d'opressió, uh-huh. Vale? El menjar d'altres llocs. Pensem, per exemple, quan un nen va al col·le i per exemple, de menjar halal, o menja alguna cosa que és del país d'origen dels seus pares, no? I ha de ser objecte de bromes o de burles, no? Llavors, bueno, avui parlarem d'aquesta qüestió del menjar i la migració, però intentarem fer-ho des del lloc que no sigui idealitzat i no pensant en la cultura com quelcom que no es mou i que està allà, no?
Sí, vamos a hacerlo como hace cuchara las cosas. Amb aquest concepte de hackejar la migració com a hackeig, nosaltres proposem també una mica hackejar aquests compartiments estancs, no? I aquesta idea de que la cultura, aquesta idealització, este buenismo i tal, i anem a parlar del menjar com una eina transformadora, no? I com una eina també que dona molt de poder i precisament, bueno, esto está en la base de nuestra práctica y es lo que queremos.
I com una eina, perdona, també que ens connecta a tots, no només a les persones d'una cultura determinada o que han nascut en un lloc determinat, sinó que ens connecta a tots i, de fet, avui parlarem precisament de connexions.
Exacte,
no?
De desconnexions, de connexions i de reconnexions. D'acord? Doncs comencem.
Som Cuchara i això és Germen Radio. Molt bé, doncs en primer lloc volíem parlar de desconnexions, no? Perquè una de les coses que vàrem estar parlant amb la gent de l'Eure és com el procés migratori implica una certa desconnexió, no? Una desconnexió territorial, una desconnexió personal, social, familiar, laboral i etcètera, no? I en molts casos també una desconnexió del menjar.
Sí, per exemple, bueno, aquest dia que estàvem cuinant, i la sessió d'abans també, que vam començar a parlar molt aquí de plats, d'ingredients, de seguida van començar a sortir conversacions sobre aliments que, bueno, els que tenim que són de la nostra terra que aquí arriben diferent, o els que comprem aquí, com adaptem els plats. Van sortir moltes coses i bueno, un exemple que tenim ara és, podem escoltar la Mabel, que és una dona d'origen cubà que porta 20 anys fora de Cuba.
Quan
vaig anar aquí
a Barcelona, encontrava fatal como el no sé cómo se dice, el mango uh-huh. Que no tiene matei sabor,
ajá,
la fruta en general no tiene sabor
aquí ya, yeah. Sí, tiene sabor allá,
claro, se echa a faltar el mamoncillo, la guayaba.
I tu fas plats del teu país, aquí, cuines?
Molt poc.
Per què? Perquè no et dona temps o perquè no
trobes... Per temps i perquè la meva filla no l'agrada.
Ah, la teva filla. I ara fas menjar d'aquí, sobretot.
Sí, sí, sí.
Ah, mira.
Sí, sí, de tot, la paella, que...
Ah, molt bé.
Caracol, que...
Caracol? Hòstia...
Bé, hem sentit la Mabel com, bueno, una part és que troba a faltar, no? Menjar, que això ara podem parlar, eh? Vosaltres que estem aquí, no volem parlar nosaltres només. Però, bueno, una part superimportant, i ja us estic veient i estem fent ja, no? Ens estem fent ulls, ja hi ha molt menjar que trobem a faltar. I al mateix temps, a la Mabel li passa que ha deixat de cuinar, no? Menjar del seu aquí. No sé si alguna de vosaltres vol comentar com ha sigut la vostra experiència en aquest sentit.
Jo, bàsicament, tots els dies faig alguna cosa del meu país a la cuina o, per exemple, tots els dies faig arepas o nosaltres le dim pepito, que és bàsicament un bocata, però molt gigant.
Sí, molt grosero, sí. Que diem a Venezuela.
Bàsicament, sí. També alguns cereals, per exemple, postres i tot això, però afortunadament en aquest país tenim totes les coses de Venezuela, bàsicament de la meva cultura, per exemple, begudes, tot això per cuinar, i això és excel·lent.
És que és molt interessant precisament perquè en el grup teníem gent com la Mabel que feia que no, en el dia a dia no cuina res de la seva cultura d'origen, fins a gent que va cuinar de tot, això ja ho anirem veient, o això, no, que dius tu. I no sé, Sofia, tu els teus fills, per exemple, com mengen menjar d'aquí?
Sí, més d'aquí, perquè, bueno, perquè jo també ara, perquè estic més acostumbrada, és més fàcil, hi ha més ingredient i tal, però en principi, veritat que em pensava cocinar del meu país, uh-huh. Poc a poc, i després ja s'ha ido perdent. Encara estic cocinant, però de vegades quan.
Clar,
molt poc. Tenen que ser una festa o perquè l'ho he hecho de menos. Molt.
Clar. Això en antropologia és un concepte que es diu aculturació, que és com quan tu vens amb unes pràctiques socials o culturals d'un lloc i t'acabes adaptant a les de l'altre lloc, no?
Claro.
I depèn de moltíssimes coses. Depèn del temps que portes, sí. Depèn de la teva edat, del teu gènere, de si cuines o no, per exemple, no? Perquè en el grup que teníem, per exemple, el Lluís, que deies que jo no cocino. Llavors, és que, claro, no? També depèn del tipus de migració que has fet i de la residència, no? Si vius sol o vius en grup, per exemple, òbviament de les condicions econòmiques, però també hi ha una cosa molt interessant, que és, per una banda, la industrialització del menjar, que tots nos ha barrido i nos ha llevado a todos hacia el mismo sitio, una mica, no? Cap al mateix tipus de pràctiques. I, per una altra banda, les condicions de vida i de treball, perquè si un ha de treballar amb el temps just, no sé què, tal, igual no, tampoc pot estar fent gaires filigranes a la cuina, no? Però, sobretot, el que dèiem, el que vam estar comentant, que és els fills, no? Que els fills, quan van al col·le, de fet, es consideren com el vector on entra la culturació a les famílies, no? Perquè, sí, cuenta.
Sí, per el comedor i tot això, al final s'acostumbren i, com sempre, estic treballant o estudiant, pues al final s'hi acostumbran. Ells mateix em demanen salchichas o no sé, una cosa, i al final ja és més difícil que mengen nostra menjar, i al final també es perda una mica la cultura.
Clar, perquè et demanen el que veuen al col·le, no?
El que estan acostumats.
També els teus són grans, no? Els seus fills?
Sí. El meu fill té 20 anys.
20 anys, ja.
I la meva filla, 18.
Vale, no, jo, perquè jo ara pensava, això que deies tu, que la meva filla té 8 anys. I ara ja, a ella li sembla, li fa molta gràcia, li agrada, no? El menjar, evidentment, també és perquè li agrada, però li fa gràcia, encara li fa gràcia portar una arepa al col·le. Però jo sospito que potser en un temps a lo millor li farà vergonya, no ho sé, perquè potser és com que va i viene. I una cosa petita d'això que deies també, la identitat, jo ara ho he pensat, que jo vaig arribar a viure aquí quan tenia 23 anys i jo a Venezuela no feia tant arepas, jo, o sigui, sí que menjava, però les feia ma mare o jo què sé. I jo quan vaig arribar a viure aquí, jo vaig aprendre a fer arepas aquí, realment. O sigui, sí que feia alguna vegada a Venezuela, però vaig començar a fer molt més aquí. Aquestes coses també de la identitat, no?
Clar, és el que deia d'acabar d'una generació, o sigui, que les pràctiques culturals de menjar passen d'una generació a una altra. Tot i que no estaves a Venezuela, ho vas aprendre aquí, no? I tu, Laura?
Jo crec que el menjar és una app que et connecta amb el teu passat i amb la teva cultura, perquè una altra vegada tu trobes molt a faltar el menjar, els productes, els ingredients, no? Però aquí, a la casa meva, jo visc amb la meva germana i nosaltres cuinem a casa nostra usualment perquè no els agrada testar el nostre menjar i és molt, molt agradable. Però és veritat que a vegades ens agrada visitar altres restaurants peruans i a Barcelona hi ha molts restaurants i és interessant, no? Conèixer en altres comides, menjares i això.
Molt bé, i per conèixer altres menjars i altres comides, què us sembla? Tornem a la cuina?
Això amb què va? Això va sol i es menja sol.
Molt bé, doncs més enllà d'aquestes desconnexions de les que hem parlat, no? De com el menjar desconnecta amb el territori, els aliments també articulen una gran quantitat de connexions, no? Connexions amb les persones, famílies, sabors, memòries, plaers, desitjos, significats, espais i temps, no? I ara el que anem a fer en aquesta secció de la ràdio és anem a seguir aquests aliments i les connexions que fan, no? Una de les connexions, la connexió més bàsica, és la que opera el menjar quan connecta territoris amb persones, no? Tot i que no sempre funciona de forma unidireccional, com us pensareu, no? Anem a escoltar ara, per exemple, el que diu la Farsane. La Farsane és persa, va néixer a Iran i porta 7 anys a Barcelona.
De fet, no sé cuinar ningú plat que no sigui iraní.
Wow.
Ningú. Només macarrones, però molt diferent a l'estil persa.
I com és que no saps res? Perquè no has après, no t'interessa?
No, perquè crec que no pot ser millor de la cuina iraní. I te ho dic sincerament.
Ho entenc.
La meva parella és catalana, però ja sabe.
És el que hi ha, no?
Sí. Uau,
i a ell?
Però a ell l'agrada molt. Estem junts des de hace 2 anys i ara mateix menja com nosaltres, perquè nosaltres mengem amb cullera, no amb forquilla. No.
Uau.
Sí. Diu que és molt fàcil. És molt fàcil menjar amb cullera.
Amb cullera, clar.
Bé, doncs, com heu vist en aquest tall, el que ens explicava la Farsane és que l'aliment connecta a persones amb territoris, no? Per exemple, Farsane amb la seva terra d'origen, però també persones de diferents cultures, no? Perquè ell ens explica que la seva parella menja també el menjar d'Iran. No sé si voleu dir alguna cosa, ha dit que menjar amb cullera és el millor. Cuchara, ¿quiere añadir algo sobre esto?
Cuchara para todo.
Seal of approval, diría.
Sí.
Cuchara forever.
Okay. Sí.
Vale, pues dicho esto...
Tan relevante.
Clar, aquí veiem que la Farsane, en realitat, menja només menjar i porta 7 anys aquí. Vull dir que són bastants, no? Llavors, bueno, és aquesta qüestió que jo explicava al principi de no idealitzar el que són les pràctiques alimentàries, no? Que són enormement heterogènies i que la majoria de persones es troben en un contínuum, no? Entre la continuïtat alimentària pròpia i la cultura alimentària del nou país d'origen, no? I es dona una reorganització quan un arriba aquí, reorganitza, no? Tots aquests elements de manera que bueno, va fent, i també amb el temps, no? El que deia la Sofia, que això no és el mateix quan acabes d'arribar que ja quan portes molt de temps, no? I en tot cas, bueno, és sempre com una reorganització heterogènia, fluida, canviant, no? I bueno, també a mi em recordava aquest tall, aquesta qüestió de la llar, no? Perquè bueno, vaig estar llegint a una antropòloga de la Universitat de Barcelona que havia fet treball amb gent equatoriana i deia que el menjar donava com aquesta sensació de llar. Però, clar, jo crec que també és una mica més complexa que això, no? Perquè no és només que un trobi a faltar el seu país d'origen i perquè allò és la seva llar, no? Perquè després la seva llar també està aquí, com es construeix això. I, per exemple, en el cas de la parella de la Farsane, és com molt clar, no? Perquè per ell la llar és el menjar iraní. Llavors, és simplement veure aquesta idea de que tot és com heterogeni, no?
Una connexió amb la teva cultura i tot això.
Uh-huh. Clar, però vull dir, per exemple, la parella de la Farsane, amb el menjar es connecta amb la cultura d'origen de la Farsane, no?
Sí, sí. Clar. Bueno, i canviant de tema una mica, la meva companya també és, que és del Perú. És una mica curiós perquè la meva família és multicultural, la dona del meu pare és del Perú també, i per això tenim lo millor dels dos mons. Sí, bàsicament o mengem coses venezolanes o peruanes o ceviche o patata a la huancaína o moltes coses. De la veritat que el menjar peruà és, per mi, és, bueno, això és una mica delicat, però em sembla que Perú té més varietat.
Ui.
Que Venezuela
i clar, que se lia.
Clar, no.
No, bien. Tenemos aquí.
Clar, és que em sembla que Perú ha guanyat molts premis a nivell de gastronomia, també.
Estàs d'acord, Laura?
Totalment d'acord. És veritat, perquè nosaltres produeixem molts ingredients, productes naturals, i nosaltres també tenim tres regions, la costa, la selva i la sierra. I en cada regió els productes són diferents, totalment diferents. I és per això que la gastronomia és molt variada. Crec que...
Es menja molt el peix, també.
Sí, també, també. Peix, moltes patates, tenim moltes varietats de patates. I per això que trobo molt de faltar els ingredients, però aquí a Barcelona pots trobar alguns ingredients, sobretot als de botigues latines. I el meu plat preferit, per exemple, és el llom saltat. És molt deliciós.
Com és? Jo no el conec, aquest.
El llom és la vedella, o la carn. La carn i el salpebreu, i després afegit ceba i tomaca en cort, en tallat juliana, i després pots servir en acompanyat amb patates fregides i arròs. És molt, molt deliciós i fàcil de preparar.
Que bo, m'està entrant gana.
Jo vaig dir, per meter aquí... A Venezuela també tenim molta riquesa, eh?
Clar, anem,
venga, va,
clar.
Voy a meter cuña. Que, nada, pensava que deia selva... Clar, nosaltres tenim allà el menjar tot la que és de la costa, la illa de Margarita, hi ha molt de peix també. Sí, és veritat que no fem ceviche, però també tota la zona de los Andes, igual que hi ha també bastants patates, no tantes com teniu vosaltres, però... És molt variat, també.
Molt bé. I també hi ha una línia temporal, no, Caro?
Sí, bueno, just el que va sortir una mica abans con lo dels fills, però realment també el tema és el temps, no? Perquè l'aliment és una manera també de connectar diferents temps, tant temps històrics com temps personals. Sovint els aliments s'associen al record, no?, a la infància. Com el que deies tu també, Laura, l'aliment ens connecta a un record, a algo que potser ja no ho tenim aquí o així. Me'n recordo el dia que estàvem cuinant, que vas comentar, Gavi, si vols explicar-nos aquesta història dels mangos.
Dels mangos, sí. Bueno, aquest dia vam fer una activitat amb aliments, diferents aliments, i jo vaig agafar el mango perquè em recordava la meva infantesa, perquè la meva veïna, la veïna de la meva casa, en el meu país, vaig tenir un arbre de mangos molt gran, i cada vegada jo anava a sota de la meva casa i em robava els mangos. Bàsicament això és... lo que feia.
El record d'infància, eh?
Una pràctica, sí, habitual, haig de dir. Jo també ho he fet.
Li dèieu mangos o mangas?
Les dues.
Es que son dos cosas diferentes.
Ah, vale, sí. No vamos a entrar, pues. No.
Es que el mango que coneixeu aquí...
Ja estamos entrando.
Per nosaltres és manga, ja està. Ahí, ho deixo.
Molt bé. Doncs, bueno, és molt interessant, no?, per la qüestió aquesta com els sabors i les olors, no?, el que li diuen a l'efecte Madalena de Proust, ens porten automàticament a records, no? I també és molt interessant perquè el gust del que ens agrada, no?, perquè això que dèieu que trobo a faltar, no?, perquè tu trobes a faltar els mangos i la Mabel, per exemple, també ho deia, el gust es forma de diverses maneres, vull dir que té diversos factors que són biològics, culturals, socials i tal, però sobretot es forma a la infància per dues qüestions. Una és la qüestió emocional, no?, per exemple, això, un record de jo robando los mangos, que no me pillen, no sé què tal, i després també per repetició. Per repetició, pues, al final, quan menges molt una cosa, és el que t'acaba agradant. Jo sempre explico aquesta anècdota de que la meva mare, per exemple, fa les patates fregides més dolentes del món i a mi m'encanten. O sigui, és que no m'agraden les patates fregides normals. A mi m'agraden les de la meva mare.
Les patates males d'una madre.
Les patates poches.
Germen Ràdio. Mirar allò que no es veu.